tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Avui al Connectats estrenem una nova secció en la qual ens volem fixar en el patrimoni que engloben els municipis del Connectats. I volem començar per conèixer algun element de Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui volem parlar d'un bé patrimonial sabadellenc que, a més, té una història. Diria també que potser té una certa incomprensió i que, a més, i això agafeu-vos, té una lluita. I per això en volem parlar amb l'Aleix González, que és membre de l'Associació Cultural Can Feu. Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, el castell de Can Feu té moltes capes. És justament com a Sabadell, una cosa com una ceba, no? Té una història, té un ús, té un possible ús futur i té una reivindicació. Algú que hagi passat pel tren que digui, ai, em sona, és una estructura que jo l'he vista. Què és el castell de Can Feu?
Bueno, primer de tot, el seu nom original és la Torre d'en Feu, que és una cosa que reivindiquem molt nosaltres. Castell de Can Feu és el nom erroni, vull dir, és el nom popular, però el nom realment de la finca és Torre d'en Feu, des del 1674.
D'en Feu, sense el can, o sigui, li hauríem de dir Torre d'en Feu.
Correcte. Sí, sí, perquè abans havia sigut una torre medieval, que després es crema, s'enderroca, es fa una casa a sobre, però encara s'anomenava torre. Vull dir que és Torre d'en Feu, des de que la compren els Feu el 1674. Per tant, com que jo sóc el més purista de tots, per tant, sap greu rectificar, bueno, jo us ho dic, perquè sempre amb els diaris sempre tenim la mateixa lluita, dic, no, sisplau, és Torre d'en Feu, que la gent ho sàpiga, perquè els documents fins als anys 50 o 60 surt així.
No, i fas bé de dir-ho. I d'on surt això de castell? Qui li posa?
Bueno, perquè és el castell que hi ha a Can Feu, per tant, castell de Can Feu, doncs castell de Can Feu, però és Torre d'en Feu, o sigui, és un nom molt més català, Torre d'en Feu, el Dan li dona aquest, bueno, que és el nom original, no? Per tant, Torre d'en Feu és el nom verídic, és el que li toca. Castell de Can Feu, suposo, és la gent del barri, gent d'allà, és el castell que hi ha a Can Feu, doncs el castell de Can Feu, però clar, Can vol dir casa d'en, per tant, seria castell de la casa d'en Feu, no és correcte, és Torre d'en Feu.
Ja descriu-nos com és, què és la Torre d'en Feu.
La Torre d'en Feu és el que queda, pobret, d'una de les grans finques que hi havia aquí al Vallès, ja d'època medieval, i famosa, certament, fins a la seva desaparició, era el bosc de Can Feu, naturalment, la zona boscosa de la finca. Després de ser talat, doncs, que la gent té molt més vist del castell, no?, el que serà la Torre d'en Feu. Però realment és una finca amb molta història i realment té una història bastant fosca i no gaire, com si diguéssim, alegre, perquè es va ser construït per albergar, o sigui, aquesta reforma, no?, aquesta carcassa que tens tu de la ceba, no?, aquesta última capa, que és la capa de castell que la gent és el que més identifica, realment va ser edificat entre 1879 i 1901, i era més que res per donar-li un caràcter medieval a la casa, molt més senyorial a la casa, el que havia perdut, perquè s'havia d'ubicar allà un mausoleu, o sigui, era un castell pels morts.
Caram.
Per la família Olzina, que eren els descendents directes dels Feu.
I llavors el que volien allà era acabar-hi ja un cop criessin malves, eh?
Correcte, o sigui, la cosa és que els nobles ja a partir de 1800 i alguna cosa ja no es podien enterrar a les esglésies, i els propietaris del castell que eren nobles, no burgesos, que és una cosa molt diferent, tenen títol nobiliari, molts títols nobiliaris, per tant, bueno, van decidir, doncs, el pare de l'últim propietari, l'Eusebi, d'Olzina i de Torres, va dir, escolta, doncs, li encarrego al meu fill, que era l'últim descendent, el Joan Nicolau d'Olzina, doncs que, si us plau, a la finca que tenien ells a Sant Vicenç de Jonquera, Sant Pere de Terrassa, de Torre d'en Feu, doncs que la rehabilités, no?, perquè la recrés, i a la capella, doncs, l'enderroqués i fes una capella nova amb una cripta molt gran per desenterrar després els morts que tenen, doncs, desperdigats per tota Catalunya, de la família, diferents esglésies, i enterrats i ser enterrats allà. El que passa que no es podia per llei, havien de demanar un permís especial al bisbat, no els hi van donar permís, i per aquest motiu el castell triga tants anys a fer-se i realment no està acabat, perquè li falten encara més punxes i més torres que no es va acabar de construir.
Ara que dius més punxes i més torres, clar, justament el que comentava, si es fa una passada allò passant amb el tren o per la carretera, sembla que convisquin diferents estils, no?, d'arquitectura en el que és el bloc de la construcció.
Correcte, o sigui, el bloc central, que seria el que seria la teulada, i això seria el bloc més antic, que és el 1600, i totes les torres i galeries al voltant, que és l'aspecte aquest romàntic de castell, és el que s'ha fet el 1800. Per tant, conviuen aquests dos esperits, no?, l'esperit romàntic de 1800 i l'esperit d'època moderna, que és la casa pairal dels Feu del 1600.
Fins a quin punt és visitable? Què s'hi pot veure?
Res, zero. Vull dir, nosaltres fem visites cada primer diumenge de mes, exteriors, per fora de la tanca, una tanca que va fer l'Ajuntament el 2019, que va adquirir, i nosaltres, clar, fem les visites guiades per allà. El que passa que portem molta documentació, fotografies, plànols, anècdotes, coses de l'interior també, perquè tenim alguna cosa, i fem visites que duren 4 hores. Vull dir que...
Per no poder veure res, déu-n'hi-do, Aleix.
Bueno, clar, perquè tu expliques el castell tal com és, i per dintre i per fora, i el jardí i tot, però expliques per fora. Perquè clar, jo ho explico tot. Jo explico des de l'època romana, l'època medieval, la torre que hi havia allà, la crema, la casa, els feus, la noblesa, la reconstrucció, el tema del mausoleu, les famílies, els interiors, els estils arquitectònics, el bosc, les festes, tot. Clar, és que dura... Són 4 hores, però no parlen sempre el mateix tema. O sigui, la finca té molts recursos temàtics, no? Perquè en la finca hi havia de tot. Hi ha estil d'arquitectura, hi ha botànica, hi ha coses de, bueno, de festes populars, clar, vull dir, és una cosa molt, molt xula.
I ja a l'època dels romans hi havia quelcom allà?
Sí, allà doncs a l'època de romana hi havia com una, bueno, una vila romana. A la zona del voltant del castell, doncs es van fer excavacions al 87, crec, jo no hi era, però no havia nascut encara, però he pogut estudiar, a la Vila Madurell, que és el Serrat de Can Feu, justament on està el BMC, a dalt, doncs tota aquella zona és de molta activitat humana, ja a l'època prehistòrica, l'època de bronze, etc. S'han trobat enterraments, restes d'eines... Vull dir que la zona de Can Feu sempre ha sigut molt bona doncs, per la humanitat, no? Per la situació, pel torrent, per la terra, que és molt bona... Per tant, allà, jo sempre dic que les visites, no?, quan una cosa funciona, les viles es van transformar, no? La vila romana es transforma després en una vila medieval, i la vila medieval doncs, ja sorgeix l'edificació de la Torre de Sobervell, que és la primera edificació documentada del 1050.
Ara que has dit fotografies, pot ser que hagi vist una fotografia com d'un antic pont sobre el torrent, que ara ja no podem visitar?
Bueno, clar, perquè el torrent aquest està enderrocat i està enterrat allà dintre, està allà, sí, sí. Sí? Bueno, suposem que està allà, sí.
Està tapat, diguem.
Si és, està tapat, sí. Jo tinc l'última foto que tinc destapat és de l'any 73-74. 1900, I suposo que van canalitzar el torrent i això, però no sé, com que era un pont bastant fort, doncs suposem que està... que està sota terra potser a 2 metres de profunditat o així.
Precisament era una zona que encara que no fos visitable per dins, crec que era tradicional, no?, anar-hi a fer la passejadeta allò per berenar o a mig matí.
Sí, la gent de Sabadell de principis del segle XX, clar, o sigui, això era Sant Pere Terrassa, quan s'agrega el terme Sabadell, llavors a partir de 1904, doncs clar, Sabadell doncs, podia passejar per aquests terrenys, que sí que és cert que eren privats, però el propietari volia també doncs, que la gent hi anés, sobretot pel tema del bosc. El castell no, el castell era una cosa molt privada sempre, el bosc també, però Josep Nicolau d'Olzina, que era el propietari, doncs, va deixar sempre doncs, fer festes populars, esportives, educatives, i la gent, doncs clar, era una finca que estava molt a prop de Sabadell, 500 metres, des de les últimes cases a tocar Ronda Ponent, i clar, el tema del bosc i de la finca estava molt a prop, per tant, era una finca molt, molt coneguda i molt estimada.
Pot ser que em soni que en alguna visita del Franco que volien que les masses anessin a rebre'l, fessin una mega redada per allà al castell dient avui no tocava passejar, avui tocava anar a saludar el generalíssimo.
No ho sé, clar, a l'època del Franco el bosc ja no existia, per tant allà no hi havia res. Eren camps i després s'anava edificant el tema dels marinals, el tema de Can Feu, del barri, el tema del polígon industrial de Gràcia, vull dir, totes aquelles terres a partir de l'any 40-42, la gent ja no hi anava, perquè la gent ja no hi havia res, ja no hi havia bosc, ja no hi havia res. Per tant, com a venir Franco, jo no crec que la gent anés per allà.
Potser em confong amb Can Déu, que també podria ser.
Can Déu, sí. Suposo que sí. Però Can Feu, el bosc va desaparèixer l'any 42.
Precisament, aquesta mescla d'estils arquitectònics que comentàvem abans, a vegades hi ha qui ho ha fet servir com a argument una mica per menystenir, per despreciar la Torre d'en Feu.
Sí, tothom.
Tothom?
Tothom. Tothom que no coneix història, tothom que no valora una època determinada en l'època de, bueno, l'estil arquitectònic, el romanticisme, l'historicisme, l'eclecticisme, i realment, doncs, clar, molta gent, molts tècnics, molts arquitectes, que, doncs, que són els millors i que tenen molts estudis i tal, doncs, clar, doncs, allò és, bueno, per enderrocar, com si diguéssim, perquè no té, és un sofregit, no? És un estil que ja s'ha vist abans i que té a veure aquest castell una altra vegada com un bolet, no? Però no és un bolet, perquè és fruit d'una època. Llavors hi ha molts castells que són bolets com aquest. Hi ha el castell de Sant Marçal, el castell de Cantalló, el castell d'altres castells de la família, la Torre de Riu, la Cerdanya, Alp, el castell de Can Bori, entre Canoves i Samalús. Vull dir, hi ha una sèrie de castells d'aquesta època, a finals del XIX, que són típics d'aquest moment arquitectònic, per tant s'ha de donar un valor. Que és un sofregit? Sí, però per què és un sofregit? Perquè la gent aspirava molt a recordar aquella època medieval, la noblesa, és el final ja d'una època, i els nobles havien perdut el seu poder. Per tant, com impregnaven a la gent que els visitava? Doncs reformant les cases en grans castells, palauets, doncs donant aquesta, bueno, aquest estil arquitectònic, doncs donar-li una miqueta de valor a la seva existència. Llavors, som nobles, no tenim cap tipus de poder ara, però tenim un poder econòmic important, per això tenim un castell romàntic, que és un castell decoratiu, i que la gent doncs pugui doncs veure doncs que aquí estan ells i que, bueno, que eren els senyors d'aquelles terres, clar que sí. Però no només aquí a Can Feu, molta gent, eh? Vull dir que fins que no va entrar pràcticament el modernisme, a 1888-89, l'eclecticisme i l'historicisme és el que hi havia. Hi ha moltes cases a Barcelona, la Casa de les Punxes, potser, del Puig i Cadafalch, que és un castell també. Clar.
Si tot això ho hem de fotre a terra.
Clar, jo he anat a moltes reunions amb l'Ajuntament i altres experts, entre cometes, i clar, jo surto d'allà... Bueno, surto bé, eh? Però és aquella cosa que dius, vinga, va, explica'm la teva història. O sigui, jo els hi pregunto, va, sí, això s'ha de tirar a terra, per què? Això. Bueno, és gent que li agrada molt. La gent que estudia arquitectura o que ara està en els càrrecs de l'Ajuntament o urbanisme o tal, és gent que ara té entre 50 i 60 anys i ha estudiat als anys 70, i als anys 70 aquesta arquitectura no valia res. Valia molt, doncs, el Mies van der Hoes i tota aquesta arquitectura, doncs, línies clares, la modernitat, no? Tu li expliques això a gent d'aquests moments i, clar, no els agrada. Vull dir que és normal. No van mamat a classe, perquè no era una arquitectura que... Fins als anys 80, que els xinos i els japonesos no van venir a Barcelona, el modernisme també es tirava a terra. Vull dir, fins a quin moment va canviar això, no? Doncs és així. Amb la Torre d'en Feu encara tenim molt camí a fer. Però, bueno, molta gent que ve a les visites diu, ah, però això tanta història té per 4 hores? I diem, bueno, mira, és gratuïta la visita, quedis... Però el que volem realment és seguretat, que la gent no entri, i també la nostra proposta és molt diferent de la proposta que vol l'Ajuntament de Rehabilitació, perquè es volen fer un centre de formació professional de jardineria i horticultura i forestal amb els diners d'Europa, que demanen 10 milions, però nosaltres sempre hem volgut fer una cosa més polivalent, una cosa molt més de diferents coses. El castell és prou gran per encabir-hi diferents coses. Nosaltres a planta baixa i els cellers volíem fer, nosaltres no tenim diners, no? Però hem proposat moltes vegades de fer un restaurant, un restaurant interessant, un restaurant de categoria, com si diguéssim, no un vegetarià com està Can Gambús, però un restaurant, doncs jo què sé, m'ho imagino, no? Com una casa fuster, sinó una cosa més de carns o més d'això, més carn de brasa, com més de rotllo masia, que estigués allà a la planta baixa. La planta noble, que és el primer pis, que és les sales més importants, rehabilitar-les i que realment fossin sales museu, que també es puguin llogar per l'Ajuntament o per diferents privats, que puguin llogar aquella sala per presentacions de llibres, reunions d'empreses, que no, tot tingui un retorn econòmic, perquè si no el castell no es manté. I la segona planta, que són les golfes, que són espais molt més diàfans, fent sales de coworking per a noves empreses, etc. I llavors el pati d'armes, fer també una zona de bar per la gent, doncs, de la nit, doncs, que ja ha sopat o alguna cosa, doncs, que puguin allà amb el castell il·luminat i prendre alguna cosa a la terrassa, allà al pati d'armes. Llavors, al jardí, recuperar-ho tal com era, que és una hectàrea de verd amb totes les plantes. Vam publicar un llibre al desembre amb tot l'estudi de 300 pàgines de tot el que era el jardí, amb les plantes i els arbres originals, que es pot rehabilitar tal qual, i que es puguin fer doncs, diferents concerts, visites guiades, visites amb escoles, etc. Això és la nostra proposta pel castell.
Àlex González, gràcies i sort.
Gràcies a vosaltres. Adéu.